Rius del Tercer, Rius de Vi. La setmana passada, aquest espai va ser la base del programa especial que Ràdio Falset va realitzar a peu de la Fira, la 18a edició de la Fira de les DOs de la comarca del Priorat. Amb una afluència a la Fira molt important de visitants, com repassarem al nostre bloc informatiu. També de la Fira recuperarem les valoracions que feien des dels consells reguladors i altres participants que, com us dèiem, varen passar per la carpa del Rius de Vi. Després de la informació farem tres preguntes a Joan Josep Sardà, secretari general de la Cambra de Comerç de Reus, per saber més detalls de Reus Viu el Vi, la fira del vi de les denominacions d'origen de l'àmbit territorial de la Cambra, que es celebrarà el proper mes de juny a Reus. Avui tastarem un vi blanc de la DOQ Priorat. Amb en Joan Sant-Genís, del celler Cal Pla, us explicarem d'on surt i l'aposta que representa el Mas d'en Compte 2009, un vi blanc de color d'or. Miquel Rius ens aportarà els consells de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral, patrocinadora d'aquest programa. I Toni Rensans ens explicarà, per tancar el programa, una història de taverna. Avui, amb la cartoixa d'Escaladei i els seus monjos com a protagonistes, i no molt positius, precisament. La Fira del Vi de les Dos DOs de la comarca del Priorat va tornar a omplir Falset i també molts municipis del Priorat en la seva 18a edició. Segons els organitzadors, la xifra de visitants es va situar en els 13.000 durant els dos dies de la fira al carrer Miquel Barceló. Tot i això, els visitants també passejaven pels carrers del nucli antic de la capital de comarca fins a arribar al Castell del Vi. El gerent de la denominació d'origen qualificada Priorat, Jaume Josa, feia a l'espai que Ràdio Falset va tenir a peu de fira una valoració de les primeres hores de la mateixa.
És tot un èxit de participació, de participació de cellers, de participació de la gent. No són la una al migdia, o són gairebé són la una, i tenim la fira plena. Està lluint la fira doncs, al carrer, està lluint tota una sèrie d'actes que s'estan fent paral·lelament a la fira. Són 50 o 50 i escaig actes que s'emmarquen dins de la Fira Falset, per tant, doncs, un èxit.
Per la seva banda, el president de la DEO Montsant, Jaume Domènech, assenyalava la internacionalització com el camí que ha de seguir la Fira.
Un motiu més de satisfacció de veure com la Fira any rere any va guanyant amb acceptació per part de tots tota la societat de fora de... fora del Priorat, no? És un referent, ja ho dèiem, avui és un referent a Catalunya i l'hem de fer i l'hem de consolidar com a referent mundial i amb aquesta línia penso que s'ha d'anar treballant.
A l'estand de Ràdio Falset també ens va visitar Sergi Delamo, director general del Vitec, per fer-nos també un balanç del sector vitivinícola de l'any 2012 i el que portem de 2013.
L'any 2012 ha estat un any molt complicat, sobretot a nivell vitícola, per la climatologia. Hem tingut molt poca pluja, pràcticament no ha plogut res en tota l'etapa de creixement ni maduració del raïm, i això ha fet que hi hagi una disminució entre el 20 i el 40% de la producció de raïm. Més enllà de la viticultura i d'aquest problema de clima que hem tingut aquest any, sí que és cert que ha estat un any rècord per moltes empreses del sector, sobretot les que es basen del vi tranquil i les que basen les seves vendes en l'exportació. Tenim, malauradament, una crisi salvatge, com tots coneixem, aquí a Catalunya i a Espanya, però és cert que l'estranger, les coses no van tan malament, i també és cert que a l'estranger hi ha hagut molt poc raïm i per tant molt poc vi. Estem, per exemple, hi ha empreses, tothom les coneix, tipus Torres, on està en rècord absolut de facturació. Amb una zona com la nostra, basada en vins de qualitat mitja-mitja-alta i en vins basada en una venda basada en l'exportació, crec que dintre la crisi que tenim en el territori, crec que potser és un dels sectors que menys crisi està patint. Però des d'aquest punt de vista, el meu missatge és molt positiu.
En resum, èxit de participació en totes les activitats de la fira, que van ser, un any més, moltes i molt repartides per tota la comarca. Joan Miquel Canals és el nou degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. El passat dia 2 de maig es van celebrar eleccions del deganat a la Facultat d'Enologia de la URB i Canals va ser-ne el guanyador. Recordem que Joan Miquel Canals va ocupar la direcció científica en l'arrencada del Parc Tecnològic del Vi, el Vitec. I abans de passar als avisos sanitaris, una notícia respecte a la revista The Wayne Advocate. Segons el prestigiós diari de The Wall Street Journal, Robert Parker ha decidit deixar de publicar The Wayne Advocate en paper i només publicar-la en format digital. El mateix diari afirma que Parker també ha decidit traslladar la seu de la revista a Singapur i abandonar els Estats Units. I tanquem el bloc informatiu amb els avisos de sanitat vegetal de la nostra demarcació. Comencem amb la vinya i el mildiu. Les darreres pluges entre els dies 25 i 29 d'abril han estat molt importants i és possible que hagin provocat les primeres infeccions. Per tant, tot i que encara no han aparegut les primeres taques, en les zones litorals o en les varietats més avançades, que en el període de pluja tenien la brotada prou desenvolupada i que possiblement entraran en floració la propera setmana, s'havia de fer un tractament fins al dia d'avui. En la resta de zones, és necessari vigilar la possible aparició de les primeres taques i, en cas afirmatiu, avisar els tècnics de la ADB o bé directament al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En les vinyes, en agricultura ecològica, cal iniciar la protecció amb compostos cúprics durant aquesta setmana. Pel que fa a la cendrosa, en la vinya, recordem la importància dels tractaments preventius. El primer d'ells s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10 o 12 centímetres de longitud. El segon tractament s'haurà de fer a l'inici de floració, si s'utilitzen productes líquids o en plena floració, si es fa amb sofre pols per espolvoreig. Canviem de cultiu, passem a l'olivera i pel que fa al repilo o ull de gall. Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant l'important episodi de pluges dels darrers dies, a les zones amb elevada humitat ambiental on hi hagi presència d'inòcul, taques a les fulles, cal repetir el tractament. Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adob nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia. I acabem parlant del cirerer pel que fa a la Drosophila Suzuki. S'està detectant un augment de les captures d'aquesta plaga en el cultiu del cirerer. Per tant, en les zones on hi ha cirera, com són el Camp de Tarragona i la nostra comarca, el Priorat, cal extremar la vigilància i, en cas de veure els primers símptomes, fer el tractament. Recordeu que les primeres picades es poden iniciar quan la cirera comença a canviar de color i el període de màxima susceptibilitat és durant la maduració. Cal estar molt atents i avisar a aquest servei o a les ADBs si es detecten els primers símptomes. A la web del Departament d'Agricultura hi podeu consultar la fitxa Drosophila Suzuki Estratègia de Control en Cirerer, on hi trobareu les mesures de control, els productes autoritzats i terminis de seguretat, que són els dies que han de passar des del tractament fins a la collita. Tres preguntes per Joan Josep Cerdà, secretari general de la Cambra de Comerç de Reus. Quina valoració es fa des de la Cambra del sector vitivinícola a dia d'avui, tenint en compte que el territori de la Cambra inclou 6 denominacions d'origen?
Aquesta singularitat és la que ja fa uns anys va animar molt a la Cambra a agafar el sector vitivinícola i el símbol del vi doncs com un referent per a una miqueta quasi la imatge i l'acció de la Cambra. És un, el tema del vi, el ser en aquest cas tan especial, hi hagi 5 deus senceres i un parell o tres més parcialment en un territori tan petit i de més deus amb una varietat també de característiques, gustos i tot el que vulguis, no? Doncs és un tema que vam dir, amb això s'ha d'aprofundir. A partir d'allí, la Cambra ha basat moltes accions amb aquesta idea, però ja dic, anem una miqueta més lluny, inclús el que es vol transmetre quan treballem en aquesta línia és que aquí estem vivint en un espai, en un territori privilegiat, que en diríem nantros, en el qual la qualitat de vida i les condicions permeten prendre iniciativa econòmica, invertir, i que és el que també intentem projectar a l'exterior. És a dir, inclús des del punt de vista de la feina que fem cara exterior, tant de buscar inversions com d'acompanyar empreses a vendre fora, procurem remarcar aquesta imatge que va vinculada al sector vitivinícola.
Entre els dies 7 i 9 de juny, la Cambra organitza un any més Reus Viu el Vi, la fira de les DOs del seu àmbit territorial. Quan queda menys d'un mes, què ens en pot avançar?
El Reus Viu el Vi aquest any serà la cinquena edició, és a dir, 5 anys, sempre per la mateixa època, ja té una certa consolidació dintre del panorama d'aquest tipus de certames, o que passa que també és veritat que els últims anys se'n fan molts més, potser els que tenien una mica més de tradició o volum o abast era precisament la Fira de Falset, que és anterior a això i que tenia ja havia adquirit una dimensió molt maca, i la nostra per tant ha sortit molt més, entre cometes hi ha molta més competència. Això afegit a que avui en dia, bueno, tothom sap com estan les circumstàncies i també la problemàtica de consums que afecta a tots els sectors i evidentment també al vinícola, home, està costant més, però ja amb aquestes alçades de, diríem, un mes vista que estem ara de la celebració de la fira, estem segurs que com a mínim es cobriran el volum de participants i esperem que també ens acompanyi el temps de visitants que van fer l'any passat, és a dir, ha costat més, diríem, s'han tingut de fer més ajustos, s'ha tingut de treballar més amb els DOs que sempre han col·laborat molt bé, això els hem d'agrair sempre, no? Sense ells això seria impossible. Doncs, però per arribar a un punt que crec que continuarà sent o serà una altra vegada, pues un atractiu per en general per la ciutat de Reus i a la vegada una cosa molt útil per les empreses que participen. Aquesta és la intenció que hem portat. Jo crec que serà un èxit.
Com preveuen des de la Cambra que passi el sector vitivinícola els mesos que resten del 2013?
Home, el sector, almenys a les nostres comarques, té la sort de que molta part de la producció, a part de les millores, perquè se treballa molt millor, doncs molta part de la producció ja se'n va en molts casos a l'exterior. Això és un gran què, diríem, avui en dia, perquè no estàs afectat per la problemàtica interna. D'altra banda, tampoc no... També n'hi ha, d'empreses que treballen a la gran distribució, però no són moltes les que per capacitat i volum poden treballar amb la gran. Aquestes potser pateixen més, és a dir, però tampoc no tenim allò que dius, ostres, allò que dius, bodegues que t'inunden el mercat. Tenim tamanys bons, però hi ha la mateixa producció que hi ha les diferents DOs i ja et dona una idea de que no pots fer determinades coses que es poden fer en altres zones vinícoles d'Espanya en quant a volums i quantitats. Però la sort, ja dic, és que ja des d'un primer moment la imatge i l'entrada a països, sobretot europeus, del producte d'aquí doncs ja es va avançar i que en arribar al pitjor ja hi havia el peu ben posat a fora, tot i amb això patir també, no? A patir perquè, ho que dèiem abans, competència, no? Vull dir, avui en dia, potser ara ha hagut aquí a Espanya la feblesa del consum no ha continuat creixent, però ja hi havia hagut entrada de competència de països com Xile o com Austràlia i coses, Sud-àfrica, que ja arribaven aquí vins de bona qualitat a preus molt baixos. Clar, això sempre ha apretat. Després, clar, aquí ha crescut el número de bodegues de manera exponencial, diríem. Fa 30 anys es podien comptar amb les dues mans una miqueta més les que estaven actives. Cooperatives sí que feien vi, però bueno, això ha passat doncs, amb D.O. Falset, no sé, més d'un centenar, i D.O. Montsant, no sé quantes, i D.O. Conca, hi ha molta més gent al mercat, no? I passa un altre factor que encara no hem pogut i que seria el repte d'una vegada, que es comença a canviar, però és un procés molt lent, de que almenys aquí, al nostre territori, s'apreciïn molt més els nostres vins. Encara ens trobem amb quantitat, de sobretot a nivell de restauració i hoteleria, d'oferta que no contempla el nostre, cosa que és incomprensible. Jo crec que, sobretot pel primer factor, com que ja està molt externalitzat la comercialització de moltes de les nostres bodegues, el tema de la crisi és menys fort, però també és fort. També és fort. Però, si fixeu, tampoc no estem trobant ni hi ha masses notícies, ni s'està veient com una dinàmica molt negativa en el sector, crec jo, o almenys aparentment, o almenys pel que sabem en quant als contactes que tenim, sobretot amb les denominacions d'origen.
Avui al TAS de Rius de Vi tenim amb nosaltres a Joan Santgenís del celler de Cal Pla. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I ens presenta, ens ha portat, el Mas d'en Compte 2009, un blanc del Priorat. Joan, per què ens has portat aquest blanc?
Potser perquè els blancs dintre la nostra comarca són una mica els més desconeguts, també se'n fan menys, però no així deixen de ser molt interessants. I el nostre celler té aquesta marca, aquest vi, que és força conegut, hi ha bastanta gent que el coneix i crec que no és de més doncs, de donar-li la importància que es mereix.
Una mica, Joan, quan comença l'aventura del celler de Cal Pla? Abans d'entrar al vi, comencem pel celler.
El nostre celler és molt antic. La nostra família porta quasi ben bé 200 anys dedicada al vi, tot i que és la meva generació la que ha agafat una mica el renaixement del Priorat tal com el coneixem ara, i hem començat amb marques com el Mas d'en Compte, com doncs, tot el tema d'embotellats, criances, doncs, tal com es coneix ara.
Cal Pla, on se situa? On l'hem de buscar físicament?
Cal Pla està al centre de Porrera. És una casa pairal antiga del 1814 que està dintre del casc antic de Porrera i diríem de la zona més antiga del poble.
Arranques la tradició al 1814, és el pes d'una tradició important, no?
Sí, són 200, quasi ja 200 anys de tradició vitícola.
L'any
que ve serien 200 anys o seran 200 anys. Jo crec que el llegat de Priorat és molt antic i que hi ha poques, evidentment molt poques famílies que hagin pogut resistir els alts i baixos fins ara, però la nostra de família és una d'elles i evidentment en 200 anys hi ha hagut moments de molta esplendor en el vi, potser aquest celler antic és una mostra d'aquest esplendor que hi va haver al segle XIX Potser el meu pare ha viscut potser l'època més dura, que és tota la dècada dels 70, 80, 90, que van ser anys molt durs aquí al Priorat.
Si et sembla, ens centrem en aquest Mas d'en Compte. A part del Mas d'en Compte, quines altres marques teniu?
Fem el celler Cal Pla, que és el nom del celler, però també és el nostre vi bàsic. Després fem el Mas d'en Compte blanc, Mas d'en Compte negre, que són ja vins de finca, vins de vinyes més velles. I per últim fem el Planots, que són les vinyes més antigues, vinyes centenàries, també de tradició de casa, que són plantades pels nostres besavis, que arranquen just després de la filoxera, per tant també vinyes amb molta història.
O sigui que a part del Mas del Compte Blanc, la resta són negres.
Correcte.
Doncs si et sembla, entrem en el Mas del Compte, en la fase visual. Què ens pots dir d'aquest vi?
El Mas d'en Compte ens sorprèn primer el color, és un color intens, no és un color lleuger, això ja ens demostra una mica el seu pes. També venim sempre ja amb una anyada una mica antiga, no fem mai un blanc pensat per consumir ràpid, sinó que el Mas d'en Compte és un blanc per consumir almenys 2-3 anys després d'estar embotellat. És un blanc que fa criança, que fermenta en bota, i aquesta bota necessita una integració, necessita un temps per estar ben conjuntada amb el vi, i això necessitem aquests 2-3 anys d'ampolla. Jo crec que ara el 2009 està en el seu punt òptim per consum i en fase visual veiem un color groc intens, dorat, diríem, un color dorat.
Or, jo és que m'atreviria a dir color d'or.
En els seus matisos encara una mica verdosos, però tirant cap al color or. I això és també perquè li fem una mica de maceració amb la pell. Macerem una mica, penseu que amb els blancs és bastant fàcil o típic de que es premsin just arriba el raïm al celler. En canvi, nosaltres li deixem entre un dia i dos dies de maceració, que això li dona més estructura, més expressió, que aguanti també després més bé la criança en bota, i li puja el color, simplement per el contacte amb la pell.
De quines varietats hi ha?
El fem amb un 60% de garnatxa blanca, 20% de pansal o xarelo, que és el mateix, i 20% de picapoll blanc.
M'agraden molt els reflexos que fa.
Té uns reflexos, també té alguns tons a vegades com a grisosos, que jo crec que això li ve de la bota, dels torrats, dels tocs cremats que té la fusta, té algun reflex com a grisós.
Ja ens perdonaran els oients, però és que el color or és...
Sí, sí, és. I a més és un or verdós, no és un or tirant cap a vegades, podríem dir, oxidat. No, no és aquest or vell, sinó que és un or tirant cap a verdós.
Si et sembla, entrem en la fase olfactiva.
El nas és molt complex. És possiblement una de les seves coses, jo crec que els seus punts forts en aquest vi. És un vi molt complex en nas. És un vi que potser no hem de buscar la simplicitat i la fruita directament, sinó una mica tot el contrari. És un vi que ens donarà molts matisos, començant molt pels tocs una mica entre fumats i de reposteria o de pastisseria, que serien els tocs que ens dona una mica la bota. Després s'hi barregen les fruites tropicals i la flor blanca, la flor tirant cap a la flor de taronger, que és una flor que té aromes quasi de mel. I després quedaria el mineral, que crec que també és una de les coses fortes d'aquest vi, és una sensació molt forta mineral que tira cap a tocs de sílex o tocs fumats, que són també uns tons que li donen molta complexitat i molt pes.
La veritat que com a amateur en aquest món, sort que tinc avui al costat, perquè sí que és veritat que en nas... Hi ha moltes coses a dir.
Hi ha moltes coses a dir, i inclús quan el deixem una estona i es va obrint, ens va canviant amb nas. És un vi d'aquests que es va evolucionant a la copa, va evolucionant amb els aromes, i possiblement a la mesura que el tinguem a la copa se'ns anirà definint cap a tons diferents, cap a aromes diferents.
De moment, recapitulo, tenim un color or i un nas complex. A veure què ens diu a la boca...
En boca tenim una textura estructurada, o sigui, és un blanc dens, intens de sabor, que se'ns va... També una textura molt melosa, que això és una mica el glicèric de la garnatxa blanca, que és molt típic amb la garnatxa blanca, i després ens va quedant un postgust llarg, que quasi que el mesteguem, amb la persistència una mica de tots els aromes que hem anat trobant. A més, té un puntet salat, que aquest punt és una mica de final de boca, entre un puntet salat i un punt amargant, que això li ve donat una mica per la mineralitat i també pel contacte amb la pell del raïm.
Ens has comentat abans una mica l'elaboració, ens has parlat que el deixàveu, mantindrem amb la pell. Algun detall, no preguntaré secret, però sí de detall en l'elaboració.
Jo crec que bueno, són detalls, sempre hi ha detalls en l'elaboració i potser per això tots els vins són diferents i acabem fent tots vins diferents i això potser és el gran del vi. Jo crec que nosaltres hem agafat la manera de fer, hem mesclat una mica la tradició antiga, perquè els blancs abans aquí es feien brisats, o sigui, brisat vol dir que es fermentaven amb la pell, quasi com els negres, i l'hem volgut polir, o sigui, hem intentat fer de manera tradicional però polint una mica. L'excés de pell també té les seves cares negatives i que potser no hi volem arribar, però sí que volem tindre aquest esperit una mica de vi, no diria rústic, però sí tradicional, sí de que marqui molt la terra i marqui molt de llum bé.
Tornant al nas, encara es fa una miqueta més complex del que ja
més
era.
Més complex, jo crec que sí. Jo crec que s'ha amagat una mica el to fumat, que és el primer més marcat de la bota, que és el que surt primer, i ara s'està obrint més a la fruita tropical, a la flor blanca. S'està, diríem, netejant una mica dels aromes de la bota i s'està quedant més amb el toc del raïm i amb el mineral. Tocs cítrics, també, un toc de pell de llimona...
I el color no el perd, eh?
El color no canvia.
Quina producció feu del Mas d'en Compte?
Mas d'en Compte Blanc fem unes 15.000 ampolles, que per una producció de Priorat i de Blanc és molt gran.
És molt gran.
Penseu que a nivell de la denominació d'origen el blanc representa només el 5%. de la producció. I nosaltres fem 15.000 ampolles, però el nostre celler representa més o menys un 20% de la producció.
Un 20%. I té mercat?
Té mercat, té mercat. Evidentment és una mica més difícil que el negre. El mercat del blanc és un mercat que potser s'ha de treballar una mica més, s'ha d'explicar més, perquè la gent majoritàriament ve al Priorat atreguda pels negres, però a la vegada quan el tasten i els hi agrada moltíssim, o sigui, els sorprèn, no? Potser hi ha una feina més d'explicar, d'entendre, de donar a conèixer, però un cop la gent el coneix, doncs els hi agrada molt.
Una de les característiques del mercat de les denominacions d'origen de la nostra comarca és l'exportació al celler de Cal Pla. També treballeu a nivell internacional?
Cada cop més. Jo crec que aquest any hem arribat quasi al 80% de la producció que estem fent, l'estem exportant. I és un mercat molt gran, molt obert, que també s'entén molt el Priorat cap a fora, els països que anem, normalment accepten aquesta qualitat, encara que moltes vegades sigui un preu una mica superior que altres zones, i la veritat és que l'exportació és una bona sortida, i més ara que aquí potser tenim el mercat amb una mica més de dificultat.
No m'agradaria que marxessis, que acabéssim aquest tast sense que em fessis, home, no diré una previsió exhaustiva, però sí, com veus tu que pot anar la campanya d'aquest 2013, que portem 2 anys de molta seca, però aquest any les coses han canviat una mica, perquè al final de la primavera l'hem tingut molt, molt plujosa. Hi ha gent que comença a parlar de que podem estar davant d'una campanya excepcional. T'ho diuen amb la boca petita, però t'ho diuen. Anem cap aquí? Pot ser que tinguem una gran campanya?
Jo crec que és molt aviat encara. La qualitat de la campanya es marca molt quasi els 2 últims mesos, però és important que plogui, perquè portem 2 anys molt secs i necessitem que les vinyes se'n recuperin una mica, perquè diríem que les tenim molt esgotades d'aquests 2 últims anys tan secs. Falta molt per endavant, aquests mesos d'estiu són els decisius per acabar-nos de fer l'anyada més o menys amb la qualitat que voldrem, i jo crec que és un pelet aviat, però podem anar pel bon camí.
Fem, doncs, l'últim tast abans de tancar-lo.
Jo crec que cada cop se'ns mostra més franc. O sigui, cada cop està sortint més una mica el raïm, la fruita, el toc una mica de la pell i aquest fons mineral sempre al darrere que ens omple i ens dona molta complexitat al vi. Crec que està en un moment fantàstic.
L'última qüestió, Joan, abans de deixar-te, és, estem parlant d'una casa amb 200 anys de tradició vitivinícola. Com veus el futur del celler Cal Pla?
Jo crec que el futur és positiu i, evidentment, hi ha moltes incerteses amb moltes qüestions. Podríem parlar, potser, això, entre crisis, a vegades inclús el clima i totes aquestes coses que ens poden anar amoïnant. Però jo diria que estem, a nivell de celler, i per les coses que vas veient ara en els últims potser 2 anys, sobretot cap a l'estranger, jo crec que estem movent-nos més, que hi ha una mica més de perspectiva de millora i que això ens pot ajudar a estirar tota la comarca. O sigui, jo crec que els cellers ara potser tenim uns anys per davant que poden ser molt positius per ajudar una mica potser el mal moment que ara estan les coses aquí.
Joan Santgenís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per presentar-nos aquest Mas d'en Compte, un Priorat blanc, al que desitgem doncs molta, molta sort, i a veure si ens podem trobar en una altra ocasió i provar algun dels negres del celler Cal Pla.
Molt bé, moltes gràcies.
Consells de Rius i Rius. En el programa anterior comentàvem com un dels canvis substancials esdevinguts darrerament en el sector vitivinícola, l'inici de les auditories del Consorci d'Inspecció i Control als cellers inscrits a les denominacions d'origen catalanes per verificar el grau de compliment dels respectius plecs de condicions o reglaments. Quins altres canvis o modificacions incideixen en aquests moments sobre el sector?
Doncs mira, Jordi, avui m'agradaria comentar-te les darreres i importants modificacions introduïdes en el reglament dels impostos especials, que, com prou sabem, afecta a tots els cellers elaboradors. Sobre aquest tema i en el marc del programa d'actes de la Fira del Vi de Falset, vam impartir un seminari que va comptar amb la inestimable col·laboració de l'Ajuntament, que va cedir molt gentilment la sala d'actes. Donada la importància i l'abast d'aquestes modificacions, la intenció de repetir aquest seminari a diverses ciutats de marcat caràcter vitivinícola de Catalunya. Com a referència, aquestes modificacions venen publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat del passat 29 de desembre, i si bé la seva entrada en vigor va ser en caràcter immediat, per a diversos conceptes s'han concedit terminis d'adaptació que podrem anar comentant.
Miquel, primer que tot, en què consisteixen aquestes modificacions i com les hauran d'aplicar els cellers?
En primer lloc, en aquesta nova modificació del reglament dels impostos especials, es referma la generalització del procediment de controls informatitzats dels moviments dels productes subjectes als impostos especials. El sistema EMCS, que els cellers ja venen emprant pel comerç intracomunitari, s'estén a tots els moviments de productes que es realitzen a nivell de tot l'Estat. El període d'adaptació s'ha fixat fins al proper 1 de juliol. En segon lloc, el model de document d'acompanyament DA500 en paper, que fins ara han vingut fent servir els cellers, queda eliminat. Repeteixo, queda eliminat. Ha estat substituït pel document EDA, que s'ha de complementar obligatòriament, i subratllo obligatòriament, per via telemàtica a partir, com he dit, del proper 1 de juliol. Aquest nou document d'acompanyament es podrà complementar de dues maneres. Aquest nou document d'acompanyament es podrà complementar de dues maneres. 1. A través de la pàgina web EMCS, www.emcs.es, per accedir-hi es requereix certificació de signatura electrònica reconeguda per l'Agència Tributària o per mitjà d'entitats col·laboradores reconegudes, com és el cas de Rius i Rius, o bé utilitzant programes d'ajuda creats per empreses col·laboradores de l'Agència Tributària. En aquest cas, també, des de Rius i Rius, podem facilitar aquest tipus d'eina que permet, de manera fàcil, atendre els requisits establerts.
Miquel, quines altres modificacions s'hauran de tenir en compte?
Doncs mira, l'adaptació dels registres comptables a una versió informatitzada, com ja he comentat, s'insisteix en la necessitat d'adaptar els registres comptables a una versió informatitzada d'acord amb la normativa dels impostos especials. Per aquesta adaptació, que ara les empreses que no la tinguin formalment reconeguda o aprovada per la corresponent oficina gestora dels impostos especials, el termini és el ja comentat. Aquelles empreses que encara optin per portar de forma manual aquests registres comptables disposaran d'un termini, que també s'ha fixat per l'1 de juliol, per presentar els llibres a l'oficina gestora corresponent per tal d'habilitar-los. Atenció, doncs, els llibres s'han de portar prèviament a habilitar, segons l'article 50 del reglament. A més, al mes següent de la finalització dels terminis de liquidació, hauran de portar els llibres a diligenciar a l'oficina gestora, mensual o trimestralment, segons el seu volum de negoci.
Des de Rius i Rius, què s'ha disposat per facilitar aquest trànsit als operadors?
Podríem dir, doncs, que tenim una eina informàtica de gran utilitat per a la resolució dels temes apuntats. És el programa infobit.net, ndtrafe, que més endavant anomenarem només per Infobit, de nova generació creat per Rius i Rius i Naudata, experts informàtics, en solucions pensades exclusivament pel sector vitivinícola, una col·laboració que es manté des de fa més d'una dècada amb destacats i reeixits projectes d'investigació i desenvolupament. El programa Infobit, que és únic en el sector i en tot l'Estat, és compatible amb d'altres programes de gestió i permet resoldre l'especificitat de les exigències legals i administratives de les empreses del sector amb una única entrada de dades. Aquesta integració el converteix en una eina molt pràctica i útil per atendre les obligacions derivades de diverses administracions, tals com, per entès, el reglament d'impostos especials, els registres d'agricultura, els protocols de seguretat i iniquitat alimentària, les APPCC i traçabilitat, consells reguladors amb els seus registres i declaracions i, ben entès, també del Consorci d'Inspecció i Control. entre d'altres. Els detalls es poden consultar per mitjà de la nostra web, www.riusirius.com. M'agradaria ressaltar, a més, que el programa Infovit ve acompanyat d'un servei de suport tècnic de primer nivell per atendre de forma permanent les consultes que puguin derivar-se tant de l'ús del programa en si com per atendre el compliment de les actuacions i exigències de cadascuna de les administracions i resoldre els dubtes que se'n puguin derivar. Una aplicació, en definitiva, que, com he dit, amb una única entrada de dades permet donar compliment de forma àgil, rigorosa i eficaç a totes les obligacions administratives dels cellers. Amb aquesta confiança, volem fer palesa la nostra aposta pel rigor professional, la qualitat de servei i el tracte personalitzat com a eixos de la nostra filosofia empresarial que, novament, posem a les mans dels cellers i caves que des de fa més de 50 anys ens venen otorgant la seva confiança.
Moltes gràcies, Miquel. Aquesta setmana sí, aquesta setmana t'emplaço a que ens tornem a trobar d'aquí 15 dies per tal que ens facilitis un nou consell de Rius i Rius. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I entrem a la recta final del programa amb les històries de taverna de Toni Rensans.
Com bé saben, just aquest dissabte, 11 de maig, s'ha inaugurat la restauració de la part cenobítica de la cartoixa d'Escaladei. Per això és un bon moment per recordar que Escaladei, malgrat les idealitzacions que puguem fer-ne des de la distància del temps, té un passat que sovint no encaixa en allò que ens anem repetint una vegada i una altra. Per exemple, tothom sap que Escaladei era terra de bons vins, no es parla d'altre, com si els cartoixans, a banda de resar, només es dediquessin al conreu de la vinya. I és ben cert que els cartoixans, a l'edat mitja, com a senyoriu feudal, van impulsar l'elaboració de vi a les seves possessions. Però tot i això, tampoc no cal imaginar-se en aquell temps una terra on la vinya ho pobles tot. La vinya, al priorat, era un conreu més, almenys fins al segle XVIII, quan sí que el paisatge de la comarca va canviar radicalment i els boscos es van convertir paulatinament en camps de ceps. Els historiadors assenyalen, això sí, que els monjos tenien importants coneixements sobre la ciència enològica i l'elaboració vinícola. Ho certifica un manual procedent de la cartoixa d'Escaladei on hi diu: «No totes les plantes són bones, de la verema negra sols convé plantar, de la garnatxa i Mataró». I ja saben vostès que la garnatxa, encara avui dia, és la varietat estrella de bona part dels vins del priorat. Pel que fa al passat menys tòpic d'Escaladei, tampoc no hem d'oblidar el caràcter i la mà de ferro que els monjos aplicaven a tot allò que tenia a veure amb l'agricultura, la viticultura, la vinya i els afers més mundans. Malgrat les idealitzacions, no tot és bonic en la història dels cartoixans. Fixin-se en aquest cas. A final del segle XVIII, la cartoixa pretenia que tots els veïns de Poboleda anessin a moldre el blat a un molí de la seva propietat, el molí de Bardina. Els veïns, però, van presentar un plet en creure vulnerada la seva llibertat d'escollir el molí. El cas és que, posats a fer pressió, enmig de la negociació, la cartoixa no va dubtar a utilitzar totes les armes que tenia al seu abast. I l'arma més poderosa de què disposaven no era de foc, sinó de fe. En què consistia? Elemental. En negar l'absolució a qui no anés a moldre el molí dels cartoixans. L'al·legació dels veïns de Poboleda ho deixa meridianament clar en detallar que un predicador passar volant els va arribar a dir el següent: «Així dic que si no prometeu anar al molí de Bardina esteu condemnats i no vos salvareu». Condemnació eterna per raons agrícoles. Al final de la història és que l'arquebisbat de Tarragona va acabar cridant a l'ordre la cartoixa per tal que se abstuviesen lo sucesivo de medios tan irregulares. Ja ho veuen. L'agricultura, la viticultura i la fe religiosa convertides en destral de guerra en les taules de concertació.
I fins aquí Rius de Vi, una producció de qui els parla Jordi Soldevila amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Gràcies per la seva atenció i ens tornarem a trobar el proper dia 25, o bé, si no volen esperar-se tant, demà a les 9 del vespre poden sentir la remissió d'aquest espai. Adeu!